El dia a Mallorca. Amb Xisco Nadal. I Vetres Ràdio.
Hola, bon dia. No som en Xisco Nadal, som en Jaume Noguera. Ja m'agradaria tenir la saviesa i la llàvia que té el nostre company Xisco Nadal, que durant aquesta setmana passada s'ha fet càrrec del dia Mallorca, en sa seu savoir-faire i sa traça que sempre té en tot el que toca. Són les 12:05, benvinguts. Ja sabeu que durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, tornarem a parlar de calor a la feina. Si fa una estona mos han visitat de Comissions Obreres per parlar de les pauses que s'han de fer, de si s'han de descansar en el sol o no. Nosaltres el dia a Mallorca mos volem centrar a Sant Joan. Sabeu a quina temperatura està una bodega d'avió? Allà on van les maletes nostres quan l'obrin, pot arribar a 60 graus. I imagineu-vos la baverada que els hi pega en els treballadors de handling de l'aeroport quan obrin cada minut i mig una bodega d'avió. Volem parlar amb si Aena se posa fil a l'agulla o no, si saben si les empreses responsables i que són les subcontractes que s'encarreguen del handling a l'aeroport els hi donen aigua, si els hi deixen descansar a ombra, perquè pot descansar, però has de descansar a ombra. Ara d'aquí un instant parlam amb la responsable d'acció sindical d'uso del sector aeri. Després parlarem de cultura, concretament de patrimoni, en el Consell de Mallorca, perquè el Consell vol protegir i, de fet, fins i tot hi ha intenció d'obrir en el públic un total de 33 refugis aeris de la Guerra Civil Espanyola. Tots aquests refugis se varen construir per protegir la població civil durant la Guerra Civil, la immensa majoria l'any 37, l'any 38, i molts d'ells són davall de cases, davall de quarters, davall d'escoles, davall d'ajuntaments, i són un patrimoni. Són un patrimoni que ens han d'ajudar a recordar la nostra història. I per això parlarem amb el Consell, amem, que si podem visitar en un futur algun d'aquests refugis que són una vertadera finestra en el passat, d'un passat que no hem d'oblidar, perquè el passat que s'oblida se repeteix, i que és molt interessant, a més. I per acabar, avui que és el Dia Internacional del Rock, vendrà en Xavi Canyelles a parlar-nos d'aquest dia internacional, escoltarem Iron Maiden, escoltarem Led Zeppelin, i fins i tot vendrà a visitar-nos Elvis Presley, perquè nosaltres tenim molt de contactes. La nostra companya Yolanda Ruiz té el mòbil de Michael Jackson i d'Elvis Presley, i mos ha posat en contacte amb ells, perquè el que no pot fer a Yolanda no ho pot fer ningú, així que en Xavi Canyelles durà en Elvis gràcies a Yolanda. No perdem més temps. Yolanda Ruiz és a producció, Marga Cifrens contra el tècnic. Això és el dia a Mallorca.
Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band, huh. Riding a Studs back at gym, you know.
Avui en el Dia Internacional del Rock començam amb una de les bandes més sobrevalorades de la història de rock, la Velvet Underground, un grup dolent on n'hi pugui haver un altre, només comparables en els Ramones, per la seva baixa qualitat musical i el gran èxit que varen aconseguir. Per què posam Sweet Jane? I perquè Lou Reed comença cantant Standing on a Corner with a Sweet Mate, Suitcase in my hand, amb una maleta en sa mà. D'això volem parlar, de maletes. El termòmetre puja, però sa feina a peu de pista de l'aeroport de Sant Joan no s'atura. Entre avions, maletes i vehicles que estan tot el dia en el sol, els treballadors de terra de Sant Joan reclamen més protecció davant unes temperatures que cada estiu els posen a prova. Denuncien que algunes companyies, a més, tenen en funcionament el motor auxiliar dels avions quan ja no és necessari. I això genera més calentor a la plataforma i empitjora les seves condicions de treball. Per això, USO, sector aeri, demana a Aena i a les empreses subcontratades que reforcin les mesures de prevenció davant aquesta calorada que sembla, segons els experts, que de cada any anirà més. Rosendo Aranega, responsable d'acció sindical d'USO, sector aeri. Com estàs, Rosendo? Bon dia.
Hola, buenos días.
Bueno, com ha canviat la feina pista en els estius cada vegada més calorosos? Perquè jo recordo que fa 30 anys tenia amics que estaven a pistes i ja ho passaven malament. Però m'imagino que això ha anat a més, perquè ara se tira un avió cada minut 45 segons, crec. Per tant, hi deu haver dies que no aturau. Rosendo, conta'm, com és un dia a dia al sí. Sant Joan?
Bueno, el trabajo sigue prácticamente igual. Se continúa pasando de un avión a otro sin apenas tiempo para refrigerarse. Las empresas de Haldi y Otto Haldi facilitan agua a través de, normalmente con garrafas, que las van con una furgoneta repartiendo para que la gente beba, o con botellas de agua. Pero la hidratación por sí sola no es suficiente, ya que no elimina el riesgo, ¿sabes? Luego, por parte de AENA, únicamente existen 8 fuentes de agua en toda la plataforma aeroportuaria. Y además no están refrigeradas, es agua a temperatura ambiente, a temperatura normal. Y si a ello le sumamos que las escalas de los aviones, por la aparición de las low cost, han pasado de 50 a 60 minutos a 35 minutos, pues ha aumentado la intensidad del trabajo.
Claro. Y yo lo que veo, cuando abriu la bodega, allá está, Rosendo, que pot estar allá a 60 graus, es como ficar-se dins un forn, ¿no?
Sí, a ver, cuando tú llegas y abres la bodega, si mantienes la PV encendido, todo ese aire caliente entra dentro de la bodega y el trabajador tiene que soportar todo ese aire caliente que está, aparte del aire caliente que hay en la temperatura ambiente, soportar el aire caliente que desprende el avión. Las mediciones que hicimos llegaron hasta los 55 grados y eso fue un domingo a las 6:30 de la tarde.
Mare de Déu. De tota manera, també, no sé si ja hi ha hagut qualque cop de calor, qualque company que hagi hagut de dir, escolta, m'he d'aturar perquè no me trob bé. Ja ha passat.
Sí, tenemos compañeros que han tenido que tener la actividad para sentarse, echarse agua en la nuca, en la cabeza, para intentar bajar la temperatura corporal. Hace unas semanas un compañero cayó desplomado en el suelo mientras realizábamos la descarga de un vuelo. Y hace unos días una compañera en el patio de maleta de una compañía de jardín le pasó lo mismo.
Clar, Rosendo, i te poden obligar a fer feina, per exemple, amb alerta taronja? No hi ha una normativa que diu, no, escolti, amb alerta taronja no se pot fer feina. Jo tenc ara estan fent obra a casa nostra i es pica perdés, segons quin dia no fan feina, perquè no se pot fer feina. A vosaltres vos respecten a l'aeroport, això?
O sea, sí, se sabe que con la alerta naranja aún no puede parar de hacer su trabajo cuando llegas a determinadas temperaturas. Pero entendemos que no se puede parar una operativa del aeropuerto. Ya. El trabajo tiene que seguir, ¿sabes?
Ya te entenc. Quan descansau, podeu descansar a ombra o vos fan descansar en el sol? Ben és cert que te pot posar davall sala de l'avió, però si l'avió manté el motor auxiliar en marxa, és pitjor remei que la malaltia. Descansau a ombra o descansau en el sol?
Las salas de descanso de las compañías que tienen suelen estar refrigeradas con aire acondicionado. El problema de estas salas es la distancia que tienes que recorrer para llegar a la sala. Que muchas veces tú, mientras que llegas a la sala, tu tiempo de refrigeración o tu tiempo para descansar se ha agotado. En este aspecto sí que ya ha habido resoluciones de la Inspección de Trabajo de aquí de Baleares que dice que el personal tiene que descansar entre avión y avión.
Clar, jo m'imagino que tot això deu afectar a la seguretat de la vostra feina, perquè imagina't que ve un paquet etiquetat com a fràgil. Si tu estàs, que no hi veus, de calor i de set, podria ser que aquell paquet que etiquetat com a fràgil no vagi allà on toca, que caigueu, que tingueu un accident, que els vehicles també estan bollint, no? Els vehicles a bon nou, el metal agafa molta temperatura, no és així?
Bueno, los vehículos están todo el día al sol. Están aparcados en el sol todo el día. Y luego sí que es verdad que, tristemente, se ha normalizado que un trabajador del aeropuerto tenga que pluriemplear o doblar su jornada laboral en otra compañía de holding para llevarse un sueldo digno, ¿no? Entonces, con el agotamiento acumulado que llevan por el calor y por el esfuerzo de esta gente, pues hacen que no estén al 100%.
Clar, i una altra cosa. Les empreses vos donen informació sobre els riscos d'exposició en el sal, perquè l'empresa... Vosaltres teniu dret a que l'empresa vos doni una formació, vos digui les proteccions que hi ha, els EPIs, que hi ha... Això ho tenen en compte o tampoc s'ho voten? O també s'ho voten en això?
A ver, las empresas sí que están colocando carteles a visibles a la altura de donde están los trabajadores de descanso para que la gente sepa pues que tiene que refrigerarse, que tienen que estar a la sombra. Pero todo esto es muy bonito de cara a la normativa. A la hora de la verdad, cuando los aviones van cayendo, la gente va de un avión a otro.
Ja. Escolta, vosaltres feu feina per subcontrates. Aena sap tota aquesta situació?
Aena lo sabe. Aena es consciente de todo ello. Somos conscientes que hace poco, hace una semana más o menos, dos, como mucho, hubo una reunión con los de prevención de laboral de Aena, con las compañías de holding, de autoholding, para tratar este tema. Para saber si hay compañías que quieren puntos de sombra, dónde los quieren, cómo los quieren.
Y también, un tema que ya habíamos hablado hace años, en tú, és aquest pluritreball, perquè cobreu tan poc que heu de tenir dues feines. És a dir, feu feina de matí i hora baixa. En això ho hem d'afegir, perquè ja s'ha normalitzat, això. Antigament se feia feina per una empresa, cada companyia aèria tenia el seu propi handling, però tot això se va alliberar, i molts de vosaltres feis doblar jornada, Rosendo. No és així.
Efectivament, hi ha gent que dobla jornada, incluso hi ha alguns que fan tres jornades. Que están en tres operadores de holding para poder llevarse un sueldo digno. Pero bueno, mucha gente entra a las 6 de la mañana y se va a su casa a las 12 de la noche. Madre. Porque les meten un turno fraccionado y entre ese turno fraccionado va a la otra compañía para volver a cambiarse el uniforme para volver a ir a la siguiente compañía cuando acaba de la primera compañía. Hay gente que duerme en los bancos de las salas de descanso o en el parking para poder estar al día siguiente en la siguiente... en el siguiente turno.
Teniu previst qualque acció, qualque mobilització? Crec que passat demà anau, crec que a Brussel·les, a queixar-vos. Què teniu previst, Rosendo?
Bueno, de momento es una posibilidad. No hay ninguna convocatoria prevista, pero si la situación no mejora, valoraremos las acciones que consideremos oportunas. Está previsto que a través de una petición que se ha hecho al Comité Europeo el día 15 hay una exposición, porque tengo que exponer sobre para que se realicen estudios conjuntamente sobre el riesgo de las condiciones de los trabajadores del holding.
Home, ara que Europa comencen a patir calor, per ventura Europa començaran a entendre què és la vostra feina, perquè fins ara, han vist aquesta onada de calor a Europa, ara, per ventura, Europa començaran a entendre que és fer feina sota les condicions de les que feis en el lloc on fa més calor de Mallorca, que és un lloc asfaltat enorme com a l'aeroport, perquè encara agafa més temperatures asfalt que la terra. I no sé fins a quin punt... Jo no sé fins a quin punt tot això, de cara en el futur, s'haurà de replantejar els horaris i els torns de handling, perquè primer, si heu de fer tres torns, te pots ser exemple dels controladors. Els controladors no poden fer més d'una sèrie d'hores per una qüestió de seguretat. Jo no sé si en un futur s'haurà d'arribar a replantejar que les persones que teniu aquestes feines se reparteixin els horaris o sigueu més en plantilla, perquè no, és que acabarà, arribarà un moment que no hi haurà maletes, no hi haurà gent de pista, no hi haurà personal de handling, Rosendo.
A dia d'avui és un problema. Les companyies, els operadors no encuentran personal per treballar. El problema ha sido la liberació, com estàs dient. Aquí en el aeropuerto de Palma hay 5 autoholdings más 3 operadores de holding. En total son 8 compañías. Hay que tener en cuenta que muchas de estas compañías en invierno no vuelan.
Claro.
Y la gran mayoría de compañías concentra su trabajo en horas puntas. Entonces, el resto de horas son horas muertas que esta gente pues aprovecha, pues irse a otra compañía por si hay otra hora, otra punta para poder trabajar. Vale. Realmente sí que existen... O sea, si existen normativas europeas, ¿no?, que han sido traídas a España como reales decretos sobre carga, sobre climatología, sobre posiciones ergonómicas, pero no hay ningún estudio específico conjunto que diga cómo hay que trabajar, ¿no? Bajo una ola de calor, levantando tantas toneladas de kilos, porque al final no es una maleta de 20 kilos, son toneladas
claro.
de kilos a lo largo de un turno. Y soportando pues el ruido de la PU con el calor que te da. Entonces hay que, o sea, lo que se pide a Europa es que se haga un estudio conjunto, porque hace una semana salió un estudio de Países Bajos donde ya cataloga el queroseno como cancerígeno grupo 1B.
Y va otro estado de el motor. Exacto.
Tragando ese olor que echa y ese humillo que sale por el motor, ¿sabes? Y si encima añadimos que ya el diésel está catalogado desde hace ya años como cancerígeno 1A, todos los vehículos que hay dentro del aeropuerto son diésel.
Claro, exacto. Rosendo Aranega, responsable de l'acció sindical d'uso del sector aeri. El personal de terra dels aeroports són vitals, són importantíssims pel nostre motor econòmic. Tots mos agrada viatjar i a tots mos agrada trobar la nostra maleta a la cinta. És perquè hi ha en Rosendo Aranega i els seus companys doblant torn o triplicant torn per poder tenir un sou digne. I així te tracten, amb aigua calenta i de vegades en el motor auxiliar de l'avió en marxa. A més, si hi ha sort i se fa, com tu dius, un estudi genèric a nivell europeu, i de la mateixa manera que les cambreres de pis, que també són una altra de les potes importants del nostre motor econòmic, finalment els hem escoltat, sembla. A més, si a vosaltres també se vos escolta, perquè sou una pota importantíssima d'aquest motor econòmic que és el turisme, i a vosaltres pràcticament ningú mai vos fa cas. Només se'n recorden de vosaltres quan se perd una maleta dels milions de maletes que manegeu. Rosendo Aranega, moltíssima sort, estarem en contacte, a més si se fa aquest estudi a nivell europeu, perquè se fa la vostra feina al vital per al nostre aeroport. Gràcies i moltíssima de sort. Gràcies, Rosendo.
Muchas gracias.
No em faltava d'altre. Ara d'aquí un instant parlarem d'Histori.
Tres ràdios, diversitat. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional. Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Era de 1979 quan el grup britànic The Clash va fer la seva única cançó no relacionada amb la realitat britànica, sinó fent un homenatge a totes les víctimes de la guerra civil espanyola, amb aquest Spanish Bombs, bombes espanyoles. Per què posen els Spanish Bombs de London Calling? I no, perquè fa un parell de setmanes el Consell va aprovar la protecció dels refugis antiaeris de la guerra civil espanyola. 33 refugis antiaeris. Són a Palma, Marratxí, Sonia i Inca. És el primer pas per poder fer el catàleg insular de refugis, una eina clau per preservar i difondre aquest patrimoni històric tan important. Formen part d'aquests refugis que varen fer durant l'any 37 i 38 i eren la infraestructura de defensa passiva durant la guerra civil, a partir de la creació de la Prefectura de la Defensa Passiva Antiaèrea de les Baleares. I tenen una diversitat tipològica significativa. No? En general són molt semblants, però alguns són verdaderament curiosos. En parlem amb Antoni Roca, conseller de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca. Senyora Roca, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Bueno, ja era hora, perquè fa molt d'any vàrem tenir la sort nosaltres d'enregistrar alguns d'aquests que formen part de la nostra història, algun d'aquests refugis, i jo m'imagino que l'aprovació de la protecció d'aquests refugis és una primera passa per fer qualque cosa més, perquè nosaltres ens faria molta il·lusió que tot això se pogués visitar com l'ajut de la misericòrdia, com tantes i tantes coses que el Consell està trobant. És a dir, és una primera passeta, l'aprovació de la protecció.
Sí, efectivament. Aquest primer catàleg insular de refugis antiaeris de la nostra illa, precisament el que vol és això, no? Avançar en aquesta conservació del patrimoni històric. I, a més, se comença per aquest 33 refugis, que són tots ells públics, per això ja és una passa important, no? Perquè és més fàcil, no?, que una institució les comenci a evitar perquè precisament puguin ser coneguts, no? Per tant, aquesta és idea, primer de tot, amb aquest catàleg, pues, posar consciència de la necessitat de protegir aquest patrimoni, que, a més, molta part ha desaparegut, no?, d'arxius i sempre està molt difícil la seva localització, el seu estudi. I ara, pues, arrel de la feina feta per Tomeu Fiol, no?, que ha fet una feina de recuperació de tots aquests refugis, doncs començam amb la protecció inicial d'aquest 33, com deia, doncs precisament per això, perquè els donem així un major nivell de protecció i, per tant, doncs també fem que se li doni importància que requereix i els municipis siguin conscients, no?, realment d'aquest patrimoni que tenen, que l'han de conservar i que, per suposat, doncs, la intenció és també que acabi estant a disposició de la ciutadania perquè les puguin visitar.
M'imagino que hi deu haver un poc de tot, uns que estan en bon estat, uns que hauran de menester més mà de metge, perquè nosaltres que hem pogut visitar, alguns estaven en bon estat, però altres estaven plens d'enderrocs. De vegades la gent no sabia el que era i ho topava. M'imagino que molts s'hauran perdut. Però, per exemple, n'hi ha molts a localitzar, per exemple, en el quarter general d'Inca, fins i tot n'hi havia de particulars, davall a la plaça Major de Palma, n'hi ha un altre. Normalment estaven marcats amb uns cercles que ja han desaparegut, pintant les façanes de les ciutats. Estaven marcats amb un cercle perquè si ja en sapigués a on se podien amagar. I tots pràcticament eren com una espècie de túnel. Alguns fins i tot tenien com una, com una banqueta de pedra per seure les persones més millors, però pràcticament tots són iguals, eren com un túnel, no?
Sí, efectivament, són espais que comparteixen pues, aquesta profunditat de vall al nivell de la terra, no? Que sí que la profunditat mínima sol ser d'uns 6 metres aproximadament, i després hi ha tant galeries subterrànies que van en excavades com si fossin una mina, no? I després d'altres que estan més construïts a l'interior de patrimoni històric o que estan inclús reforçats amb estructures de formigó. La veritat és que quan entres a dins d'un d'aquests espais, no, el que comentes, alguns tenen aquestes banqueres de resca i que podien ser a poquíssimes persones i el fet d'estar allà, pues, que en el final estava moltíssima de gent, pues, són espais que com a mínim jo convico que s'habiliten una vegada en sa vida quan se pugui, no? Perquè te fas una idea de la situació en què te trobaves allà baix, a més en aquells moments crítics que se produïen, no? Però sí, aquesta és un poc el que comparteixen aquests tipus d'espai, aquesta construcció i aquesta està en aquestes profunditats, no?
Ara veiem la guerra per la televisió, però aquí també va passar, imagineu-vos quina por, nins, persones majors, una guerra fratricida que no hauria d'haver passat mai, però jo li volia demanar sobre la història, se sap, heu trobat documentació sobre qui es va fer, quan se varen fer, o això és més mal de trobar, també heu fiat de poder trobar papers o informació?
Sí, la veritat és que com lo que mos comentava és que no és una feina fàcil, no? Perquè, com deia, s'ha desaparegut bona part dels arxius de la defensa passiva i per tant, això és el que precisament ha dificultat molt durant dècades la seva localització i el seu estudi, no? Ell mateix mos contava que tot va sorgir d'una tenda que tenia la seva família i que quan varen anar a fer unes reformes a Palma, pues, va sortir aquest refugi antiaeri, no? I a partir d'aquí li va venir pues, aquesta curiositat i tant, no? De saber tots els refugis que hi havia a Palma i arreu de la nostra illa i que no és fàcil. A vegades també per desconeixement, no? De que qualcú troba algo i no sap lo que és, no? I com que no hi havia tampoc cap registre ni cap catalogació, doncs ara també es fa aquesta pedagogia de que són espais patrimonials importants i que ara doncs, hi ha un instrument, no? Que protegeix legalment i de manera integral aquests espais i també aquesta altra part de fer consciència, no? de que existeixen i que se puguin anar revalorant i bueno, ja tots aquests que va recollir també ho fial, però com dic, és una feina que ha estat difícil, no? Com us comentava, que no és senzilla per això, perquè les marques desaparegudes que tu comentaves, pues, que per desconeixement s'han tapat i que s'han anat perdent, no? I ara això és un altre punt i a part per a partir d'aquí dir, pues, endavançar la conservació d'aquest patrimoni.
I, clar, han parlat de municipis com Palma, Marratxí, Solla, Inca, jo m'imagino que no hi haurà problema per col·laborar amb els ajuntaments per conservar-los i protegir-los, perquè el cap i la fi és com una joieta, això que forma part de la nostra història, i m'imagino que amb aquests municipis no hi haurà entesa, no? No té per què haver-hi cap problema de paperassa, no?
No, ara aquests municipis, pues... És clar, a partir d'aquí pues, segurament molts necessitaran, com deies, adequar l'espai, pues, a més o menys tema, depèn de com estiguin, no? I valorar pues, aquesta possibilitat de que puguin estar oberts en el públic, com està obert, pues, per exemple, el de Palau Real, pues, que puguin posar en marxa aquesta possibilitat de començar, pues, començar a mostrar, no? aquest patrimoni que hi ha pues, en aquests municipis que ara mateix estan dins d'aquest primer... que són
Inca, Solla,
Marratxí,
on
hi ha més que a Palma.
I tant de bo, més perquè tard els puguem visitar, perquè dins de la tragèdia que va suposar la Guerra Civil, aquests refugis, visitar-los són veritablement una experiència només per introduir-nos durant uns minuts a uns instants dins d'aquella realitat que va passar, que no podem obviar, però que estan davall dels nostres peus, davall del carrer de Sant Miquel de Palma n'hi ha un, quan aparques en el pàrquing de la plaça Major hi ha un portalet que duu a un altre, n'està ple, i aquest 33 és l'inici. Qui sap si en sortiran més d'aquest catàleg insular de refugis antiaeris que el Consell ja té en marxa i tenim moltes ganes de poder-los visitar. Com sempre, Antoni Roca, des de la Conselleria de Patrimoni i Cultura del Consell. Moltíssimes gràcies per atendre'm-nos. Gràcies, senyora Roca.
Moltes gràcies, doncs.
Bon dia. Adéu, bon dia. Nosaltres d'aquí un instant parlarem de coses més alegres, com és de música, avui és dia internacional de rock, i mos visitaran Elvis Presley, ni més ni manco.
Tres ràdios, informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
Com que és dilluns, hem de fer l'anàlisi de la jornada, d'esquet de setmana. Xavi Canyelles, benvingut. Com estàs? Com estàs?
Molt bones. Bé, bé. Aquest cap de setmana no és que hi hagi hagut tampoc... Bé, sí, evidentment hi ha hagut moltes coses, no? Però sí, a destacar en el nostre estil, no massa.
No.
Va d'una lluita de ballanes que hi va haver, no sé si era Petra.
Cert.
No sé, hi ha hagut festes per pobles, una calorada impressionant, molta gent que s'ha anat a Madrid a veure un concert. Sí. I resulta que...
Quin concert, mare Déu. Bruno... Oh, bon, gran concert. Sí. Mira, Bruno Mars i Robbie Williams m'hauria agradat veure els dos. Gran músic, Bruno Mars. Molt bon gust.
Exacte.
Una amarga cifra.
I ha sigut aquest cada setmana una cosa molt important. Després també hi ha hagut la calor, evidentment, com a gran protagonista, conversació de bars, de sensors, de pobles,
jo
de
sempre, a mi m'agrada dir, fa un fred raro.
Sí, sí. Fa un fred estrany, eh? Després, molt de totes aquestes coses, però sense cap dubte, avui sí, que celebrem una cosa, no sé si aquí a IB3 Ràdio ho heu comentat ja...
No, però ho celebrarem ara tu i jo.
Però per això és el més important d'avui, és que és el més important de tot, és que avui se celebra el Dia Internacional del Rock.
Rock to the Hills! I quan ha passat d'una altra manera, ho volen celebrar amb un dels més grans, amb Iron Maiden, amb aquest Corre les muntanyes. Run to the Hills, Iron Maiden.
Això és més heavy, però, no? És un poquet més heavy.
Sí, és heavy rock.
Heavy rock, rock heavy. És que hi ha una... No se sap on
heavy
comença
rock.
Una cosa i on comença l'altra. No té res que veure en Elvis amb Iron Maiden.
No, però això és com el pop.
Sí, és
molt
pop.
Llarg.
És vera. Hi ha pop trobiguera, pop de roca, pop de fons, i pop en ceba. És qualsevol pop trossetjat.
Per què se celebra el Dia Internacional de Rock?
Això és molt bo, això és molt bo. No ho saps, digue-ho.
No, bé, m'ho
m'has
fet notar tu, i jo me'n record.
Te'n recordes, eh?
Me'n recordo això, però jo tenia 17 anys, tal dia com avui, l'any 85, se va fer el Live Aid.
Sí, sí, sí.
El Live Aid, que va idear amb Bon Geldof, del Boomtown Rats.
Mira, si ho saps.
Sí, i varen tocar Dire Straits, Black Sabbath, de Ozzy Osbourne. Queen, que sabeu, aquest concert sabeu, a la pel·lícula Bohemian Rhapsody, està molt ben reproduït.
Sí, sí, sí.
Aquest concert de Wembley, en el moment en què davalla en Bono d'U2, Puyo, Freddie Mercury, va ser, tal dia, fa 41 anys.
Fa 41 anys.
Les Zeppelin se varen juntar amb Sophie d'en John Bonham, que ja havia mort, el bateria.
El mateix dia.
Sí, se varen juntar a posta per tocar Judas Priest, el Beach Boys, Tina Turner.
Tina Turner, que ara la seva filla canta, també.
Brian Adams, en Bowie, i a més...
David Bowie, que va sortir dentro del laberinto.
Home,
una pel·lícula.
Jennifer Connelly, que era menuda.
Era
petit.
Amb aquells monstruos i tot.
Sí, sí, sí.
Quines coses, David Bowie.
A més, en Geldof va fer el Live Aid a favor de Somàlia i Etiòpia. I se va fer simultàniament...
El que deien el cuerno d'Àfrica, aquella zona. Sí, sí, sí.
Que, de fet, encara ho passen pena, sobretot a Somàlia, que és un estat completament...
Però van ser uns anys de molta reivindicació, també We Are The World.
Exacte.
Se van juntar, avui en dia seria impossible, no? No sé, és una cosa...
El concert se va fer a Wembley, a Londres, i a l'estadi John Fitzgerald Kennedy de Filadèlfia.
En el mateix temps.
Sí, sí, sí.
Quines coses, eh? Fixa't tu per on.
Jo no sé si tu tens grups...
He quedat sense paraules.
Tu tens grups de rock preferits? Perquè a mi me'n fa dir un... A mi
me'n
fa dir un i no en sé.
Tots, no sé. Tenim moltíssims de grups de rock preferits.
Posa'm de fons el següent, que és el Rock and Roll and No Solution de ACS, amb el de més seguir de fons.
Que jo ja no sé quins dir, perquè tots m'agraden, saps? I, a més, se pot juntar també boleros mallorquins on rock. Jo he arribat a ballar jotes mallorquines i boleros amb el ritme del rock. Què t'apareix?
Mira...
És una cosa estranya, aquesta.
M'ho crec, perquè te diré una cosa. Un dels millors guitarristes de Mallorca, en Toni Pastor...
Toni Pastor,
toca en música nostra.
Sí.
Per tant, i és un gran guitarrista de rock.
Per tant,
i el seu baixista, en Jimmy Torres, que mos va deixar fa poc, precisament, pobret el Salsí, en Jimmy, era un gran baixista heavy i era el baixista de música nostra.
Exacte.
Per tant, no has dit cap d'oi.
No has dit cap d'oi, però se pot fer. Se poden ballar boleros i jotes mallorquines amb el ritme del rock and roll. Què t'apareix? Que això de rock and roll ve de mariners, ho sabies, en això? D'anar cap a una banda i cap a l'altra. Rock and roll. Rock and roll.
Mira el primer cantant de AC/DC, en Bon Scott, que era talment a Tina Turner.
Animal!
Escolta, sí, escolta això. Justament això és la versió d'en Brian Johnson. M'ho pots cercar?
No, però molt bé, tia.
És que jo vaig fer creure molta gent que en Bon Scott no havia existit.
Que no havia existit
que
mai.
Que totes les cançons de CDC l'havia cantada en Tina Turner.
Sí.
I la molles per la meitat, qualsevol antiga, antiga.
Sí, i ho pareix, talment.
No del tot.
Però ho recordo.
Tu poses el Highway to Hell, per exemple, quan diu Living Easy, Living Free.
Living Free.
Quan Amarga digui, jo vaig fer córrer aquesta mentida.
És gros, això.
Ara veuràs, quan comença...
Sí.
Escolta això.
Ara ho sentirem, Això,
Ara te diuen que això en Tina Turner i toca creus. Puja, puja. De fet, ja posava aquesta cançó i un videoclip d'en Tina Turner i seguint quan ja, segons quina hora de vespre, ja anava un poc així de... És cert, mira, escolta, és de Tina Turner. En Bon Scott era de Tina Turner, escolta. Pues molta gent se va creure que en Bon Scott no havia existit.
Animals.
I que totes les cançons de ACDC les havia
cantat. Tenim aquest tema, tenim. Escolta, està dins. Va fer tota la secció, tot el salt de música.
Molta gent a les dues des de matí, quan ja s'ho creia tot, ja se creia que en Bon Scott no havia existit. No, era una broma.
Però molt bé, molt bé. I també trossos d'Ossifar per aquí, també.
No m'ha parlat de Beatles, un dels grans precursors de Beatles. Un gran precursor de rock i de pop, també. Perquè així com... els Stones sempre s'han qualificat dins del rock, els Beatles sempre van navegar d'una banda a l'altra. Qui és el nostre DJ, DJ de capçaleres? En Juan Campos! Com estàs, Juan Campos?
Bé, hola, com estàs, estimat? Un beso gros, rascataplam. Això sí que m'agrada molt, això sí que m'agrada que avui dediqueu aquest espai en el rock and roll. Tu ja saps que jo som fan de la música bona. No música dolenta de tot això, de reggaeton i de... Això és un cacauet torrat. No, això ha de ser música bona, música excel·lent, així m'agrada. Fins i tot el heavy bomb m'agrada. Tina Turner, molt bé, sí senyor, gran senyora, gran morena. Això és el que toca. Rascataplam, això és una cosa grossa que tots sabem i que tots hem de tenir, perquè a un li agrada pinxar. I per pinxar has de saber que pinxes, no com avui en dia que se posen la tablet i comencen a... No, has de saber pinxar i saber exactament el segon exacte. Jo quan vaig en els pobles i me diuen has de posar reggaeton, me'n vaig.
No.
Me'n vaig. Però diuen, tu pinxes música bona. Jo dic, sí, m'agrada tota, menys ser dolenta. Això és el millor de tot. I el rock és vida. El rock, senyores i senyors, és vida. És el que mos dona sa vida.
Era música del dimoni, en el seu temps cremaven discs.
Sí,
també va passant la música disco, que després
això
li van haver de canviar el nom a la música disco, li van haver de posar High Energy.
Exacte, jo vaig vendre molt de discos de xoc també amb aquest nom. I ten disc, alerta, ten disc també firmats per grans artistes com aquests.
Per exemple,
Bob Marley.
Mon Marley.
Va morir d'un porrasso.
En Mon Marley.
També.
Mon Marley.
Bob Marley, molts. En Rita Stewart, Michael Jackson, totes les altres, que això són música bona.
Bona.
Bé, me'n vaig, perquè vaig tancar la tenda i des que tancar la tenda vaig més estressat. Au, adéu. Això és un cacauet torrat.
Gràcies, Juan Campos.
Adéu.
Bueno, el rock en el seu moment va ser un cop fort per la música.
Va ser un cop molt fort, perquè hi havia músiques més o manco... Bé, no tan clàssiques, però sí de...
Hi havia Nat King Cole, hi havia la copla, hi havia boleros, hi havia Los Panchos.
Swing.
El swing, gran. Un dia hem de parlar de swing.
Molt bo, swing.
El bebop, és hot. Sí, senyor.
Sí. Però bé, és vera, que el rock també se deia que eren blancs que cantaven música negra, no?
Però això ha passat sempre, Play that funky music, white boy.
Sí.
Sempre ha passat.
Sempre.
I el blues had the baby and they call it rock and roll.
Exacte.
I sempre ha passat. Sempre ha passat. Els negres han creat la música i els blancs...
Perquè també hi ha una qüestió anatòmica. Anatòmica nasal, de fosses nasals, de boca, d'aquests càntics.
Qui va inventar rock and roll? En Chuck Berry i Little Richard.
Mira si ho saps.
Qui se varen fer famosos? Elvis i companyia.
Per favor. A més, escoltant aquelles misses...
Exacte.
No sé què se diuen.
Godspell. D'aquí ve gospel.
Gospel. Mira si ho saps.
Paraula de Déu.
Hauries de fer un programa de música, tu, tot sol.
Un programa.
3 hores de programa.
Sí.
En Noguera fent música.
Clar, però hi ha gent que quan va sortir tot això...
Deien, això és un pecat.
Això sí.
Això mou massa les cames.
Sí, la música del dimoni.
Del dimoni. Aquestes nines amb faldotes.
Un altre, per cert, Sympathy for the Devil. Les seves satàniques majestats. Sympathy és un false friend en anglès.
Sí.
El disc Sympathy for the Devil no significa simpatia pel dimoni, significa compassió pel dimoni.
Vols?
I moltíssima gent se va embullar i se va pensar que Rolly... que els Stones eren satànics, quan en realitat sentien compassió.
Exacte.
Sympathy és un fals friend. Clar, quan va arribar rock, la Montbernat de Can Peixetort, com ho vareu dur vos? Bon dia.
Jo trec que xerri molt. Ui. Mem, jo, el rock, sí, m'agrada el rock antic. Els primers de tots. Surt un pianista que se va casar amb sa cosina.
Jerry Lee Lewis.
Jerry Lee Lewis.
Jerry Lee Lewis era un altre.
I cantava grans bolles de foc.
Bolles de foc.
Això, i pianos. I aquells cantaven mallorquí.
Sí.
Que
deia.
Deia, el foc de fora. De foc fora. Una cosa així, deia. I la meva dona em va fer comprar un disco. Que era un disco com una rada. Era circular. I era d'això. Perquè un temps havies de poder estar a discos, a girar-los, se li deien.
Girar-los.
Per escoltar la música. Jo me'n recordo que vaig venir en el balai a ballar. I em va sortir el roig. Això no se pot fer, que és un pecat. saps?
No.
Sí, jo me'n record l'any 40, quan vam ballar i mos fèiem aquelles fotos de costat. I pareixia ser Gary Gable.
I devíeu ballar fosrot?
Sí, fots. Ballàvem fots.
Fosrot.
I baixàvem a part de ballar els fots.
Un estrocadero, devíeu anar...
No s'havia fet encara.
No s'havia fet estrocadero.
No, hi havia una altra cara.
Virgínia.
No, si això ja estava en construcció. I estem de la República. No existia el roig, encara.
No.
Però ballàvem i deien... Això és un ball de republicans.
Ah, sí?
Sí, però no era roig, eren altres cars. I les dones anaven amb un monyo i altres mos deixaven els mostatxos.
Ah, sí, sí.
Això saps que era de bones com ara. Llavors es va sortir un invent que era el casete.
Mirau, és que toquem els pianos a peu. Que deu fa un moment. Mirau, escolteu.
Les ampolles. Jo el vaig conèixer.
Jerry Lewis. Jerry Lee Lewis. No és el mateix que Jerry Lewis.
No és el mateix.
No és el mateix, un era tot l'altre era músic.
Igual.
No em veieu.
Jerry Lewis, que va fer de Superman. I va sortir a lo que l'oviento se llevó.
La que deis.
A no te rías que es peor, no sé què se deu. I vam fer la pel·lícula Sí. Sí, que va allà a Mallorca, no sé si. Que era la cosina de Sergi Duc.
Això és cert.
I vam fer la pel·lícula de Sisi sense Sergi Duc, interpretat per Jerry Lewis. Jerry Lewis. Eren dos diferents, quan t'ho dius.
Sí, eren dos diferents.
I en Maciel va cantar la. I va guanyar, per mort de Franco. Saps? Va guanyant, la. Això són coses que tu has d'haver conegut, perquè si no...
Absolutament no res.
En Sara Montiel i Benet i en Rafael Acarrà cantava amb una perruca de la Cleopatra Rosa.
I cantava amb en Jerry Lewis.
No, era un altre tema.
Rafael Acarrà i en Sara Montiel van sentir el que el metro llevó.
Sara Montiel venia aquí a la burguesa.
Sí, senyor, tenia casa allà.
Amb Pepe Tous.
Sí, senyor, amb un Pepín.
Jo els vaig conèixer. I vaig fer una pel·lícula. Què se deia?
L'últim complet?
No, l'últim complet no. La dama de Rosa. Jo era una novel·la venezolana. I sortia per la televisió.
Però què té que veure la dama de Rosa que s'ara munti, eh?
No ho sé, jo vaig allà mateix.
Jo vaig allà mateix.
Au, m'he d'anar i la meva filla m'espera.
Bé, què feis?
Anava a una pel·lícula avui.
Sí, quina anireu a veure? Ah,
una, d'això que han fet, nou. D'això tan antic que ho han fet nou. Saps la novel·la grega, aquesta de l'Odissea?
Ah, sí?
I no l'han fet nova.
A l'Odissea li diuen Odisseu.
Sí, no ho sé, cap puta...
Oh, no sé perdó. Per què. Sí. No sé per què.
Aunque no tenim cine. I venim a ciutat i aprofitam el dia.
Messi...
Jo m'agrada perquè estic fresquet.
No cregui, clar.
No hi vaig per res més.
Aquí s'està fresc.
Jo vaig al cine per estar fresquet.
Clar que sí.
Jo m'adorm al cine.
Però el que passa és que ara ja no fan complement.
No, de productivitat.
No, de complement.
No, però has de pagar el complement perquè...
Vos, quan anava a una Rialto, vos feien un complement, una Chaplin.
Sí.
Una pel·lícula de complement.
Sí, el complement.
Que era una pel·lícula de l'entota.
Sí, que se feien... Primer, fer una pel·lícula de tota.
Exacte. I ara les pel·lícules, que duren 4 hores, l'amo de Xina no pot vendre dues entrades.
No pot vendre dues, però és complement. La gent ho compra, que és menjar. Ja no sé què punyetes la gent va fer menjant els xiners.
Sí.
Mengen, ja no són només les crispetes, les palomites. Ara mengen Doritos.
Sí.
I en salsa. I perritos calientes.
T'endús els infants en el cine
hamburgueses.
I pot preparar una hipoteca.
Això que és un restaurant, el cine.
Exacte.
El cine és un restaurant.
al cine. L'home Bernat, moltíssimes gràcies, com sempre.
Bona hora per programes
de Sabaleares. De Sabaleares, exacte, efectivament.
No, Plata Roca està molt... Darrerament has anat al cine, és que la gent menja. La gent va al cine a menjar.
A menjar, a gastar.
No, a gastar sí, però... Per què vas al cine a menjar?
Jo recordo que m'ha comprat una...
Quines coses?
Aquella xocolatina... No diré la marca. Una tableta de xocolata.
Xocolatineta.
Per allò és un desgavell. De Gremlins, te recordes de Gremlins?
Gremlins, sí, és vera.
Que se tiraven les crispotes per damunt.
Sí, és una cosa grossa.
És que, a més, que és caríssim.
És caríssim. I, a més, perquè com que te prohibeixen dur coses de fora, les has de comprar allà de dins. És caríssim, s'aprofiten. Però jo no sé per què la gent va anar a Xina a menjar. No s'ha d'anar a menjar.
No ho entenc. Què passaven ses fans de rock? Aquelles al·lotes que s'arribaven a cobrar en els concerts. Doña Prudència Maicalla, de Jovenet, era una de ses fans que cridava davant de tot. Doña Prudència, com
esteu? Jo me posava davant de tot, perquè pegava'm un cris que quedava totalment esquinyada. I una vegada li vaig tirar ses bralles en el cantant.
I quin cantant
però
era?
No me'n recorda, però...
I havia sigut Lluís Aguilé.
No ho sé, una quinze. I van anar just allà i van trobar aquestes coses. I resulta que a Caixa Tota tenia una mercerieta que també tenia ses loteries, just de vora. I van anar en som, meu... Bé, jo no coneixia el meu home, perquè vaig conèixer una vermella. I el meu home tenia també mostatxos que tota sa vida ho ha duit, perquè ses meves filles no han conegut el meu home sense mostatxos. Una vegada se va afeitar i no el van conèixer. I resulta que van anar en el concert i jo m'agradava molt tot això que heu dit vosaltres. I jo van comprar un disc de Elvis Presley. I Elvis Presley, ja que m'agradava, perquè tu penses va parar de moda. I resulta que dir-ne, s'anirem amb les amigues a veure Elvis Presley. I no, hi vam anar, no, de viatge, però sap que vam fer? Una que així que hi va anar, ho va gravar amb una cosa que tenia en un aparato. I
llavors
va tornar amb un tomavistes i va tornar. I ho vam mirar, i ens vam tornar lotxes, perquè ja resulta que hi havia una amiga meva, una mare, ja, que vivia a Porreres. I llavors se va anar cap a Tar, que anava en cotxe i a tota sola, perquè l'havien de parar en segon aigua a l'autocar. I llavors també va anar cap allà i va anar al concert i va dir, animals, això ho hem de dur. I van anar a la missa, que feia, i van cantar les mateixes cançons que cantava l'Elvis.
Escoltau una marca que mos ha posat ara. Escoltau. Marco, gràcies, Marga.
Tot això, i molt més en el mateix concert. I van anar i va dir, calla, veuràs. I se va plogar davant de tot. I amb això li va començar a tirar les coses. I per això jo vaig dir, ara veuràs, ara ja ho faré més gros que tu. I vaig llevar les bragues i li vaig tirar damunt.
I què va fer, Elvis? Què va fer?
Res, què vol dir? Què va fer? No va fer res, simplement va dir, animals, això què és? Bé, és el seu idioma. Et dic, no t'ho veus, amb el seu puig de badi. I resulta que això és una cosa grossa. Bé, a mi no m'agrada xerrar. Tu ja saps que a mi no m'agrada
xerrar. No. Per això de mal nom vols dir, ma de Maicalla.
Sí, exacte.
Maicalla.
A mi no m'agrada xerrar, però m'agrada explicar les coses. Sí. S'han d'explicar les coses, s'han de dir com són. Perquè això ho han d'haver viscut, com diu aquest senyor. Això ho han d'haver viscut, això és una cosa meravellosa.
Doña Prudència té rècord mundial de xerrar sense aturar. Durant 144 dies.
Dos passos.
I sense l'anar, sense dormir, sense beure aigua.
I vàrem anar llavors també això, un crucero i mos vàrem fer ballar. I jo deia, jo no vull ballar en línia. Això de ballar en línia és una peritura. Jo vull ballar rock. I mos vàrem posar rock. És el meu home. Vàrem ballar rock. És una cosa impressionant que no se pot ser perquè rock te fa ballera, te fa ganes de ballar. Són coses impressionants, aquesta gran música que tots sabem.
Doña Prudència, com que la ràdio tot és possible...
Enhora bona, va.
Avui... Mos podem comunicar amb el rei del rock per primera vegada des de l'any 77 que mos va deixar. Fa 49 anys tenim en Elvis Presley a El Dia Mallorca. Mr. Elvis Aaron Presley, welcome.
Hi.
To El Dia Mallorca.
Hi, how has it been well? How has it been your life? All the time and when you were. Everyone in Stereo, how many countries, which my life is mine. We find Michelle.
Do you like to sing a song?
Oh, yeah.
With us?
I don't sing a song even. My mom's name is really Cheryl. I'll have it with the time. Yeah.
Let's play a song.
We were all not here to hound a dog. To cry all the time. And you had nothing but a hound a dog. To cry all the time. Hey, you had nothing got to ride it on. Hey, all of it, no man. You have to play the little police of me. All in me just a lane. We better live with blame. It's my public choice. I'm ready to blame. Like an angel. And when the cards, everyone live and raves. I'm all the time in Rangers Lane. One of the best time in Shelly Moore, live with the time. Yeah.
I wonder if are you lonesome tonight?
Officers, I will ride a bird, I will have a hotter, I might swing me in a live talk, it's been the county, this is the council.
What happened today? You die.
Yeah.
What happened today? You die.
With Minister 41, it's when the rocks.
You take a lot of pills.
Yes.
I've been killing multiple events.
Well, for the waterfall, it's been reminded as mayor. Around the blue sweat shoes. Right on the blue sweat shoes. You can't do anything but humble name on the blue sweat shoes.
Blue sweat shoes.
You can't do anything but humble name on the blue sweat shoes. Bling, 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 bling.
Don't.
Anyway, I'll be just time of life is a bit of chores.
Mr. Elvis Presley.
What about your life is that?
Goodbye.
Yeah.
Avui és un dia trist per l'anosaure d'anar a l'Ureta.
Ja
avui,
a venir,
avui ha mort en Sam Neill de Parc Juràssic.
Animal. Avui.
En Sam Neill.
Just avui.
Ha mort avui. Per favor.
Ja ha tornat. A mi m'agrada molt la música.
Una bremada de...
A ser de tres.
De Déu, en el Sant Nil, per part d'en T-Rex. Dale ja.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. Educació oferirà més de 2.400 places docents en el procés d'adjudicació que comença demà, dia 14 de juliol. Són una seixantena de places més que el